Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
De català en parlem, n'aprenem, però sobretot ens divertim amb el català al carrer, que ens acosten cada setmana, cada dimarts, la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que m'acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja teniu el tercer trimestre dels cursos de català en marxa, no?
Sí, i no ens adonarem que ja s'ha acabat, també, perquè tot passa tan ràpid. Però sí, sí, ja hem engegat ahir, van començar les classes, ahir avui, la setmana passada us parlava que estaven fent les inscripcions, i això va de pressa, inscripcions, i ja comencem. I bé, d'entrada hem de dir que les inscripcions van anar molt bé, la veritat és que aquest període del tercer trimestre sempre és el que les inscripcions són ja més de continuïtat dels alumnes que van continuant, i no s'incorporen molts alumnes nous. Per tant, els dies d'inscripció doncs, són força tranquils, perquè els antics alumnes ja s'han inscrit a l'aula i hi ha força tranquil·litat. Però aquesta setmana va ser...
No ha anat així?
No. La veritat és que hi ha hagut molta gent nova que ha vingut a informar-se i a inscriure's. Com sempre, que ja ho anem dient, dels cursos més inicials, inicial i bàsic 1, però també dels altres nivells. I això vol dir que el primer dia van quedar ja completes totes les places de bàsics 1 i inicials. Fins i tot hi havia tanta llista d'espera que hem aconseguit obrir-ne un de nou. N'oferíem dos bàsics 1 i un inicial i n'hem afegit un de nou perquè la llista d'espera el primer matí ja donava per obrir-ne un altre.
Sempre feu llista d'espera?
Sí,
per
sí.
Per si després hi ha l'opció de fer un nou curs?
Sí. Per si es pot fer un de nou o si no hi ha tanta llista com per fer-ne un de nou, però sempre hi ha persones que pel que sigui doncs, els primers dies o ja no comencen o es donen de baixa i per tant llavors avisem persones de llista d'espera.
Per rigorós ordre d'inscripció?
Sí, i tant. Tot això va per ordre i com que avui dia ja tot està tan informatitzat, vull dir, és claríssim a qui li toca, doncs l'avisem el següent. I bé, tots aquests, això que deia, bàsics uns inicials ja estan plens, però dels altres nivells una mica més alts queden algunes places. Per tant, si algú, tot i que hàgim començat les classes ahir avui, doncs encara s'hi vol afegir amb un nivell elemental o amb suficiència o un intermedi, alguna plaça lliure encara queda. Per tant, ens pot trucar al Servei de Català de Vilafranca o també el de Sant Sadurní, perquè també la gestió de saber quin nivell té la persona i on es pot inscriure també es pot fer des de l'oficina de Sant Sadurní o des del Servei de Vilafranca. I això, podem mirar quin nivell tenen ara així una mica ràpid i veure si encara podrien començar algun curs. Això ha de ser, hi ha persones que parlin una mica, com a mínim, en català.
I classes a banda, també promocioneu la sardana.
Sí, això també ja us en vaig parlar el mes passat, perquè això és una activitat que es fa un cop al mes, que és un taller de sardanes, que l'organitzen Òmnium Cultural i Vilafranca Sardanista, i com que són entitats col·laboradores i adherides al voluntariat per la llengua, doncs també a nosaltres ens agrada participar a les activitats que ells organitzen. I el que fan és això, un taller de sardanes un cop al mes, coincidint amb la fira aquesta al Mercat d'Artesania i Brocanters que es fa a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca. I llavors doncs, hi ha unes persones de l'Associació de Vilafranca Sardanista que fan això, un taller de sardanes. O sigui que no és una audició, no hi ha una cobla. És per aprendre a ballar sardanes. O sigui, és anar allà, llavors posen música, no sé ben bé en quin sistema, amb un radiocasset que hauríem fet abans, ara deuen tenir una altaveu i ho connecten...
Un mòbil, segurament.
Un mòbil allà connectat.
Amb l'Spotify.
Sí, i llavors doncs, ensenyen a ballar sardanes durant una hora, de 12 a 1, més o menys. És el punt Òmnium, en diuen, a la Rambla de Sant Francesc, i es pot ballar sardanes. Us ho explico perquè és obert a tothom, per tant, jo convido qualsevol oient que vulgui anar-hi, que hi vagi, i podrà ballar i aprendre una mica més els passos. Però nosaltres hi participem amb un grupet d'alumnes i aprenents i voluntaris, doncs això també perquè s'interessin pel que és la cultura i les tradicions catalanes, els que venen de fora i els que ja són nascuts aquí o fa anys que viuen aquí, doncs també està bé promoure la sardana i practicar-ho una mica. I després, quan es fan audicions, doncs hi ha una cobla o en altres dates, doncs poder ja formar-ne part i ballar tranquil·lament, sense tenir vergonya. Doncs us convido tots aquest diumenge, dia 14, a la Rambla de Sant Francesc a les 12.
Falten 4 minuts escassos per un quart de 12 i des de Ràdio Sant Sadurní cada setmana ens fan classe, això sí, corteta i ben fàcil.
Com cada dimarts ens unim al Català al carrer de la mà de la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia, Eli.
Una setmana més, ara ho dèiem, ens unim amb aquesta capsuleta i explica'ns avui de què parlem.
Va, doncs avui parlarem de gramàtica, un apunt gramatical. Vinga. I parlarem de l'apostrofació, quan s'apostrofa en català. Primer veurem la regla general i després les excepcions i els casos especials.
Som-hi, doncs.
Doncs som-hi. Primer de tot, què és l'apòstrof? Doncs l'apòstrof és el signe ortogràfic que es fa servir per indicar l'elisió, l'eliminació d'una vocal quan escrivim. Això passa quan entren en contacte dos sons vocàlics. Concretament, apostrofem els articles determinats el i la, els articles personals en i na, la preposició de i els pronoms febles. Però bé, avui i la setmana que ve ens centrarem en l'apostrofació dels articles i de la preposició de.
Perfecte.
Doncs bé, comencem per la regla general, que és fàcil. Els articles i la preposició de s'apostrofen davant paraules que comencen per vocal o H muda, H que no es pronuncia. Així, apostrofem l'avi, l'apòstrof avi, l'àvia, l'apòstrof àvia, l'home, l'apòstrof home, l'hora, l'apòstrof hora. I davant de noms de persona podem fer servir per al masculí el o en. Per exemple, Eduard, l'Eduard o n'Eduard. N'apòstrofa Eduard, L'apòstrofa Eduard. I per al femení, la o na, l'Anna o n'Anna. Bé, nosaltres no fem servir habitualment l'article personal na, es fa servir sobretot en els parlars balears, però bé, també és un article personal. Bé, aquesta és la regla general, que és fàcil, i ara veurem algunes excepcions i alguns casos especials. El primer és l'excepció, l'article la, quan va davant de paraules que comencen per i o u, àtones, amb h al davant o sense. Per exemple, no s'apostrofa la universitat. Aquí la síl·laba tònica és tat, i la U inicial és àtona, per tant, no apostrofem. La universitat, el mateix passa amb història, síl·laba tònica to, per tant, aquí en aquest cas comença amb H. La història, la humanitat és un altre exemple, la intempèrie, la humitat, però en canvi sí que apostrofem illa, l'illa, perquè la I és tònica, o Índia, l'Índia, o ungla, perquè la U és tònica també. Bé, un segon cas en què no s'apostrofa és un cas molt, molt especial. Per tradició, no s'apostrofa l'article la davant dels mots següents. Ost, que és una paraula que fem servir poquíssim, que és ost és exèrcit en campanya, la ost. Ira, és la ira. I després també hi ha la una, quan parlem de l'hora, la una del migdia o la una de la tarda. Bé, un tercer cas en què no s'apostrofa és quan la paraula comença a mi o u consonàntiques, és a dir, que són la i i la u aquí es pronuncien com una consonant. Per exemple, és el cas de iogurt. Aquesta I o U van seguides d'una vocal. És el cas de iogurt, el cas de ioga, hiena, és el iogurt, també amb la preposició de. De iogurt, gelat de iogurt, per exemple. Començades per I n'hi ha unes quantes, amb U no tantes. Per dos exemples. Wakari, que és un mico, Wakari, U-A, doncs aquí seria el Huacari. O la ciutat de Huelva, doncs tampoc la de la D no l'apostrofaríem. Bé, i comentaré un últim cas i deixarem la resta per a la setmana vinent, d'acord? L'últim cas que comento, que és una excepció, és l'article la, també, davant les lletres i el nom de les lletres. Per exemple, la A, la F, la M, la S, la N, aquí tampoc s'apostrofa.
Doncs, Sílvia, ho deixem amb això. Ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé. Adéu.
Ai, les excepcions, tres. N'hi ha tantes al català.
Sí, clar, és això que passa. Però bé, de mica en mica s'hi va entrant. I qüestió saber la norma general i després ja anirem treballant les excepcions.
Passen un parell de minuts d'un quart de 12. Anem pel concurs, anem a jugar. És la part més divertida del català al carrer i la que totes espereu. Recordem el telèfon 93-827-2626. I avui regalem un llibre de Roser Capdevila, que no necessitaria pràcticament presentació, però us diré que és impossible que el tingueu, perquè és un llibre inèdit. El va publicar en francès fa una pila d'anys i ara acaba de sortir per primera vegada en català. És un àlbum il·lustrat, infantil i juvenil, que es titula Ai, ai, els meus cabells, a càrrec de Bindi Books. I tots els que teniu present la Roser Capdevila sabeu que té el cabell ben rinxolat. I aquí el conte, l'àlbum, el llibre, doncs, diu que si somies amb uns cabells ben llisos i els teus són tremendament arrissats, com és el seu cas, no n'esperis gaire de gorres de nit, planxes o perruques. Prova d'acceptar-ho amb humor, que és el que fa la Roser en aquest conte. Aquest és el nostre regal i comencem a jugar. Amb quina lletra?
Va, doncs continuem amb la lletra N, que és la mateixa que teníem la setmana passada, i us porto paraules noves. Totes són noves. Crec que no en vam dir cap d'aquestes. Va, en deixem anar tres de moment perquè aneu pensant. La primera. A Girona, mamífer a qui tothom fa un petó al cul. És una paraula de 6 lletres. Hem de pensar una mica en aquesta tradició que hi ha a Girona. I en quin mamífer tothom fa un petó al cul quan va a Girona. 6 lletres. I una és una N. La segona. Ocell que ens avisa que ja ha arribat la primavera. Ocell que ens avisa que ja ha arribat la primavera. I el nom d'aquest ocell té 7 lletres. I la tercera que us porto, número a punt d'estrenar. Aquest número té 3 lletres. I tenim una mica aquest joc de paraules, que és un número a punt d'estrenar. A veure com ho lliguem, això.
Truqueu-nos i jugueu al 93-827-2626. Tenim trucada, Toni? No? No arriben?
Potser eren difícils, avui.
No m'ha semblat
no,
pas.
Jo crec que no. La primera és això, algú que hagi anat a Girona i hagi fet alguna visita per allà, segur que li han parlat d'aquesta tradició. O sigui, que deia, a Girona, un mamífer, aquí tothom fa un petó al cul. 6 lletres. Després, ara que ja hi som, a la primavera, doncs hem de pensar una mica això, no? Quins ocells arriben ara? Un ocell que ens avisa que ha arribat la primavera. I l'última també, que només té 3 lletres, i de les 3 una és una N, per tant, no hi ha gaire dificultat a trobar-lo, és un número a punt d'estrenar. De moment, tenim això.
Quin número serà? Truqueu-nos al 93-827-2626. Avui regalem un petit àlbum il·lustrat, nou de trinca, acabat de sortir del forn, de Roser Capdevila. Comencen a arribar aquestes trucades. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1.
Vale.
I pots triar, hi ha 3 definicions que busquen paraula.
Em sembla que les sé totes, per això, bueno, direm la segona, l'oreneta.
Ah, molt bé, la segona. Aquest ocell que, això, com que arriba per aquesta època de març, amb el canvi de temperatures, marxa cap al setembre i ara ja ha arribat i ens ha avisat que ha arribat la primavera. Té 7 lletres, per tant, oreneta, perfecte. Aquesta és la que buscàvem. Em sembla que he sentit dir que aquest any han arribat més aviat les orenetes. Tot va canviar amb el canvi climàtic.
Sí. Amb un fil que tinc aquí a la façana i sí. Sempre s'hi posen i encara no gaires.
No? Encara no han arribat del tot. No.
No, per això de vegades està tot el fil ple, més maco.
Sí, doncs sí, molt sí, bé, veus? Tu tens ja la notícia clara, quan tens el fil ple ja saps que tens la primavera aquí.
Sí, i tant.
Maria Assumpció, gràcies per trucar i jugar. Tens el número 1, sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia
a tothom. Bon dimarts. Adéu. I segueixen arribant trucades al 93-827-2626. Avui juguem amb la lletra N, és una de les que heu de dir. Jacqueline, bon dia.
Bon dia tinguem. Bueno, mala empresa, eh? Venia per aquest ocell amb molta il·lusió amb la braneta. I doncs i les altres es posseixen a dir, però ja ni me n'en recordo. Venia tan contenta amb aquesta de l'oreneta que venia feliç i contenta, però bueno.
A veure, si et puc tornar a dir, a veure, la tercera que deia número,
sí.
Número a punt d'estrenar. Un número.
Un número a punt d'estrenar i tres lletres.
Tres lletres.
Dir, ara me'n recordo d'això.
I una ha de ser una N. De les tres lletres, una és una N. Què et sembla?
A veure.
Ara t'hem agafat per sorpresa.
Sí.
Digue-li la primera, també.
La primera lletra?
No,
la primera pregunta.
Definició.
Mira,
ja està, ja està.
Ja ha sortit, el nou. Doncs exacte, aquest número que està a punt d'estrenar, per això diem que és nou, és un número nou que és nou, Doncs molt bé, era aquest el que buscàvem, veus? Ja ha sortit.
Mira, moltes gràcies.
Molt
també
bé.
També estàs contenta. També estic contenta.
Veus? Doblement contenta. Gràcies, Jacqueline. Bueno, sort amb
gràcies.
Aquest número 2. Adéu.
No sé quin número em dic. Quin número em dic que
el 2 et
ara
deia. 2. Gràcies, adéu.
Molt bé, ja hem resolt el 9, també, Tenim alguna altra trucada? No,
explica
això del 9,
també. Recordes la definició de Girona? N'hi posem una altra?
N'hi posem una altra. La primera que havíem dit, que a Girona... Mamífer, aquí tothom fa un petó al cul. És aquest, busquem el nom d'aquest mamífer. Té 6 lletres i una és una N. I n'afegim una altra.
Sí, tant.
A l'hora de cantar no li falta mai l'aire. Aquí és una, hi ha un joc de paraules, també. És una paraula de 8 lletres. Una és una N. I això, parlem de qui... Aquí, a l'hora de cantar, no li falta l'aire, com anomenem aquesta persona que canta. La Sílvia compta.
Estic comptant amb els dits.
Compta lletres. Una pista és això de l'aire, Penseu, aquest aire, doncs, forma part de la paraula, diguéssim, alguna cosa relacionada. Va, ja anirem donant més pistes
vinga,
després, si no
crec
surt.
Que hauràs d'ajudar.
Sí, m'he d'ajudar.
Hi ha una trucada en espera. Montse,
doncs,
bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 3 i un parell de definicions. Tria.
A veure, la primera no ha sortit encara, oi?
No. Digues. La primera.
Doncs la primera, la de Girona.
Sí.
La lleona.
La lleona, exacte. Això, sí. Més o menys, hi ha anat per Girona i li han explicat
sí.
una mica les tradicions. Has fet
sí,
tu
sí.
el petó al cul o no?
Sí. Després de la pandèmia no hi havia accés i ara no ho sé.
Sí,
ara
també mateix... hi va haver una època que estava tancat, em sembla, perquè hi va haver algú que va caure o no sé quina història, però
ser.
Jo diria que ara ja torna a estar resolt amb una brana i ho han fet una mica més segur.
Val. Però sí que ja fa temps sí que havia pujat.
Sí, doncs això vol dir que hi tornaràs.
Oh, espero que sí,
sí
m'encanta Girona.
Quan fas el petó al cul és que hi tornaràs, a
sí,
Girona.
Sí.
Ara us explicaré una mica això d'aquesta
història i tradició. Sí. Montse, felicitats, tens el 3.
Vale, moltes gràcies.
A tu. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Ens queda aquesta que canta.
Aquesta que canta.
Com anava això?
A veure, a l'hora de cantar no li falta mai l'aire. O sigui, busquem una manera de dir que com s'anomena una persona que canta. Però amb aquesta pista de l'aire. I té una N i té 8 lletres. I en dic una altra per així deixar anar. Objecte útil per anar a la font a buscar aigua. Això ja us imagineu que estem parlant d'un objecte una mica antic, perquè això d'anar a la font a buscar aigua doncs, ja no es fa gaire, tot i que encara hi ha fonts i encara a vegades veiem persones que omplen garrafes de plàstic, que ara actualment. Però bé, antigament, quin objecte s'utilitzava per anar a la font a buscar aigua? Hi pot haver potser diferents objectes, però penseu que avui juguem amb la N, per tant hi ha d'haver una N, i ha de tenir 6 lletres, aquesta paraula.
Ara és més aviat decoratiu, no?
És més decoratiu i així, sí, tradicional per tenir espais doncs, una mica antics.
Truqueu-nos al 93-827-2626, que avui regalem un petit àlbum il·lustrat de Roser Capdevila, l'autora de Les Tres Bessones. Explica'ns aquesta tradició de la lleona de Girona.
Sí, a veure, hi ha això, unes frases que es diuen que, com ara, que qui va a Girona ha de fer un petó al cul de la lleona. O no és bon ciutadà de Girona aquell que no ha fet mai un petó al cul de la lleona. O sigui, frases que es van dient, eh? Bé, aquesta lleona, esclar, evidentment no és una lleona de veritat, sinó que és una escultura que està situada dalt d'una columna a la plaça de Sant Feliu, a l'entrada, per una banda, de Girona. Al segle XII es veu que en aquest espai, abans d'entrar a la ciutat, hi havia un hostal. I molts viatgers, doncs, quan arribaven allà a l'entrada, anaven allà a aquest hostal i demanaven informació sobre Girona, els hostalers. Però es veu que no tenien gaire humor aquests hostalers i els engegaven així una mica i deien «Puja dalt la lleona i pregunta-li a ella». I bé, d'aquesta història de pujar dalt la lleona i aquesta llegenda s'ha doncs, anat modificant i s'ha arribat a aquest punt doncs, que s'hi ha de fer un petó, s'ha de besar el cul de la lleona i això vol dir que, doncs, que hi tornarem a la ciutat. També hem de dir que l'escultura que hi ha allà ja no és l'original, sinó que és una rèplica. I l'original és el Museu d'Art.
Deu tenir un cul ben llustrós,
sí,
no?
Sí, per això ja la devien canviar, perquè si no ja s'hauria perdut del tot, no? I és això, que s'ha de pujar una mica, unes escales, queda una mica amunt, i tenir un cert risc, i sembla que últimament hi han posat una brana i ho han fet més fàcil.
I volies explicar alguna cosa de nou?
Sí, bé, del nou no és que hi hagi molt, però és una paraula d'aquestes que té diferents significats. Un, aquest és el nombre, la xifra, l'altre és una cosa que és nova, que la tens per primera vegada, per això dèiem que era un número a punt d'estrenar, i també encara tenim el fruit de la noguera, que ens mengem. Aquest fruit amb closca que podem menjar, que se'n diu nou, però també popularment o col·loquialment parlem a vegades de anous.
I posem una A.
I posem una A al davant. De fet, el diccionari normatiu no recull anou, només parla de nou.
Jo tota la vida he dit anous.
Anous, oi? Sí, sí. I però sí que es reconeix que hi ha un ús molt estès, que en moltes zones es diu així, anou, i per tant doncs, es reserva com un ús així més col·loquial, que podem dir tranquil·lament, però de fet, i també en alguns diccionaris més específics surt anou, però en el normatiu no. Per tant, si l'hem d'escriure en un text més formal, haurem de posar nou. Però si quan parlem diem anou, doncs tampoc no passa res. També es pot dir, sempre ho diem, aquestes paraules més col·loquials, doncs són del llenguatge del dia a dia i tampoc no cal que es perdin.
I s'escriuen exactament igual, tant si fa referència a novadors com al fruit sec.
Sí, exacte, tot s'escriu de la mateixa manera. I també això, he dit número, també un altre dia, potser si tenim temps, podem dir la diferència entre número i nombre, però podem dir de les dues maneres. El número nou, el nombre nou, o fins i tot també la xifra. La xifra és un sol número.
Ens quedaran un parell de paraules per encertar. Les deixem...
Sí, una al final.
Una al final.
Sí, al final aquesta que a l'hora de cantar no li falta mai l'aire.
I l'objecte per anar a la font,
sí,
a buscar aigua.
Ai, sí, que hem dit l'objecte també, és veritat. Sí, sí, sí. Sí. Ara ja n'hi comptava.
Aquest objecte que ara ja és decoratiu, sí. Ja no hi anem a la font.
Doncs en tenim dues per la setmana que ve.
Doncs hi rumieu i la setmana vinent arrenquem amb aquestes dues i anem a regalar aquest petit àlbum de la Roser Capdevila, l'autora de Les Tres Bessones, que es diu Ai, ai, els meus cabells i que reivindica el rínxol i acceptar les coses amb bon humor. Número 3. Per tant, Montse, aquest àlbum és tot teu. Quan vulguis, t'espera a Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Una taula rodona ha servit per presentar la reactivació del Sindicat de Llogateres del Penedès. Aquest dissabte al migdia, a la plaça Mirall Fontanals, es va fer la presentació del Sindicat de Llogateres del Penedès. Va ser la posada en escena de la reactivació de l'entitat, que vol tornar a ser un referent de la lluita per un habitatge just i universal. Els objectius de l'entitat a curt termini són els de fer front a alguns desnonaments anunciats per als propers mesos i a llarg termini organitzar un sindicat fort que pugui fer front al que anomenen barbària capitalista. L'acte de presentació d'aquest dissabte consistia en una taula rodona i posterior debat on es van exposar diferents visions dels moviments que en l'actualitat lluiten per un habitatge digne, de qualitat i d'abast universal. L'obra El retaule de Mir Geribert permet representar en espais públics la història i la rebel·lió de Mir Geribert. La història de Mir Geribert ja té una obra per a ser representada en l'espai públic. El text porta per títol El retaule de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola o el comtat del Penedès, de Bienve Moya i de Josep Tort. Editat per Crisol Edicions, el quadern es presentava divendres al vespre a la Torre de Moja en un acte organitzat per l'Ateneu Mogenc. L'obra acosta actors principals de la història de l'autoproclamació de Mir Geribert com a príncep d'Olèrdola. El propi Mir Geribert, Ermessenda de Carcassona, l'abat Oliva, Berenguer Ramon, Ramon Berenguer o Sants d'Olèrdola, que són els personatges que històricament estan relacionats amb el conflicte que va suposar que Mir Geribert aspirés al màxim de riquesa i poder d'Olèrdola davant del comtat de Barcelona. L'obra està pensada per a ser representada a l'espai públic, places, parcs i altres entorns urbans a la manera dels retaules o balls parlats populars. Cunit continua explorant la història local. El passat 31 de març va tenir lloc a Cunit una nova sortida històrica anomenada la Guerra Civil a Cunit. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Ajuntament de Cunit en col·laboració amb experts en història local, va oferir als participants l'oportunitat de submergir-se en els esdeveniments que van marcar el municipi durant aquest període crucial de la història espanyola. L'assistència va ser notable, tant de residents com de visitants, en plena Setmana Santa, als quals se'ls va proporcionar context sobre el paper de Cunit durant la Guerra Civil Espanyola. Durant el recorregut van aturar-se a llocs clau que van ser testimonis d'importants episodis durant aquells anys de conflicte, com ho és la reproducció del búnquer situat al passeig marítim davant l'oficina de turisme. I el Medimàgic torna a Mediona els dies 27 i 28 d'abril. Mediona es prepara per acollir una nova edició del Medimàgic, el Festival de Màgia, que després de la bona acollida de l'edició passada, repeteix l'essència. Dissabte 27 d'abril, a les 8 del vespre, es durà a terme el poliesportiu Ramallets, el plat fort de la mostra, la gala internacional presentada pel mag Selvin, un referent de la màgia i la ventrilòquia, que comptarà amb la presència de Celia Muñoz, Astra Bomb i les Twin Red, Hausson, Laia, Álvaro Cortés i Cesc Alriols. Mentre que diumenge, a les 12 del migdia, la plaça dels Països Catalans acollirà la gala familiar, presentada també pel mag Selvin amb el mag Stickman. Tota la informació i les entrades per la gala internacional es poden comprar ja a través del web municipal www.mediona.cat.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Les pantalles estan molt actives aquesta setmana, molt primaverals. Comencem amb dues petums de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que aviat estrenaran projectes. D'una banda, en Peyu torna al 3CAT. El popular humorista ja ha començat el rodatge d'una nova temporada de Natura Sàvia, 6 anys després de la seva estrena, l'any 2018. L'espai, conduït per en Peyu, tornarà reformulat, però mantindrà els seus principals protagonistes i aquell to surrealista de l'humor del programa. Produït pel Corral, la productora d'en Peyu, l'espai constarà d'un total de 10 episodis. En aquesta ocasió es donarà més pes a la part d'entreteniment que s'amaga al darrere una mena de sitcom ubicada en un entorn universitari on en Peyu farà classes a uns suposats alumnes de biologia. Tot plegat és una excusa argumental que permetrà al programa incorporar monòlegs en públic i explotar la vessant més d'actor i humorista d'en Peyu. Recuperem, si us sembla, el to del programa d'aquest Natura Sàvia amb un fragment del capítol dedicat als cargols amb Peyu, Albert Pla i Quimi Portet.
Per exemple, d'aquí a la pissarra hi estarien 5 minuts.
Ah, sí?
Sí, us ho demostraré d'una manera empírica. Aniré jo amb 5 minuts d'aquí a la pissarra.
Ara vols anar, no? Hosti,
sí. I em sembla que és molt important que ho demostrem perquè la gent ho vegi, també a casa i tothom sàpiga de què estem parlant, no? 3, 2, 1, 0.
Es farà llarg, Albert. Digue-li, es farà pesat, això.
Jo és que li tinc molt carinyo, però la veritat és que de vegades sí que és una mica...
Jo perquè és amic teu, però quan comença amb això dels experiments...
Deu nous episodis que estan ja rodant, donant-li forma d'aquest Natura Sàvia que torna 6 anys després, tot i que encara no tenim data d'estrena. Pot ser que sigui a partir de la tardor, això sí, el 3CAT. I d'altra banda, el periodista Carles Porta, el creador de Crims, també tornarà ben aviat al 3CAT. En aquest cas sí que tenim data. Segons anuncia El Món de la Tele, el dilluns 29 d'abril o el 6 de maig, un cop s'hagi emès la nova sèrie L'Acadèmia, s'estrenarà Thor, la muntanya maleïda. Amb un pressupost de 800.000 euros i produïda per Goroka, la sèrie consta de 8 capítols en els quals es tornarà a aquesta petita localitat lleidatana, a tocar d'Andorra, on, si recordeu, el veïnat està enfrontat des de fa dècades per la propietat d'aquest cim. Anem per les recomanacions seriòfiles en una setmana prolífica en la qual destaquen l'esperada superproducció de Prime Video, obra del creador de Westworld, i el biòpic d'un dels pares fundadors dels Estats Units, amb Michael Douglas com a protagonista. Anem, però, per ordre, dia a dia, i avui, dimarts, a Filmin, s'estrena Bajo Control. A cavall entre els passadissos de l'Elisi i els territoris desèrtics del Sahel, aquesta comèdia francesa narra la ineficàcia d'una classe política que es pensa que ho té tot sota control. La protagonista és Marie Tézier, de 45 anys i directora d'una ONG, que és nomenada ministra d'Afers Estrangers de França el dia que 5 europeus, entre ells 2 francesos, són segrestats com a hostatges per terroristes al Sahel.
La llaman Madre Teresa. ¿Le gusta que la llamen así?
Hace 4 meses que solicité una reunión con el presidente por este tema. Lo necesito.
Buenos días, Marie. ¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Y usted, señor presidente?
Hay que ayudar a la población siria y se va a encargar usted como la nueva ministra de Asuntos Exteriores.
¿Perdone?
No.
¿Demasiado forzado?
Mm-mm.
No, finge ser joven, no queda bien.
No, por Dios.
No puede filtrarse nada fuera de aquí, que ni siquiera ninguno de nosotros lo sepamos. ¿Queda claro?
Clarísimo, señor presidente.
Como el agua. Los rehenes son personas en el momento equivocado, en el lugar equivocado.
Ser terrorista es un oficio. Servicio financiero. Y reclutamiento. Al fondo, planificación de secuestro.
La entrada de la baguette en el patrimonio de la UNESCO. ¿Estamos a favor o en contra?
A favor.
Bajo Control té 6 episodis de 30 minuts cadascun, una molt bona durada, que ja estan tots disponibles a Filmin. I Ràdio Televisió Espanyola llança la seva estrena més esperada, Operación Barrio Inglés. S'ha fet esperar, però a partir d'aquest dimecres ja podem descobrir aquesta sèrie d'època. Aquesta és la sinopsi. La Segona Guerra Mundial acaba d'esclatar i, tot i que Espanya és neutral, Huelva és un enclavament estratègic per controlar els vaixells dels dos bàndols que travessen l'estret. A més, compta amb una important colònia britànica. Per això els alemanys envien membres del servei secret a controlar el que passa a la ciutat, sobretot a les mines de la província de Huelva, propietat dels anglesos, i que abasteixen la Gran Bretanya de mineral per armes i artilleria. Està protagonitzada per Aira Bettmar, que hem vist a Càcies 38, el català Peter Vives i Rubén Cortada, actor cubà que va saltar la fama al nostre país gràcies al paper de Farouk Benbarek a la sèrie El Príncipe.
Las tropas de Hitler están avanzando por Europa. Mientras tanto, Huelva es un punto estratégico en el mapa.
La compañía abastece de mineral y metales tanto al Imperio Británico como al Estado español.
Aquí, alemanes, ingleses y españoles convivimos cordialmente a pesar del conflicto.
Están en una empresa de primer orden internacional, donde no se tolera el más mínimo error.
Y ciudadanos corrientes nos vemos involucrados en una nueva guerra.
¡Vamos a luchar por nuestros derechos, hostia!
¡Vamos!
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 En Inglaterra necesitan el mineral para hacer la munición. Tenemos que arriesgarnos y sacarlo ya.
Lucía, no quiero que trabajes ahí.
No deberíamos dejar que se casara con Francisco.
Ave María Purísima.
Tu hija sabe lo que hace y lo que quiere.
Les presento a mi hija Jenny Mayer de Alemania.
Por eso esta ciudad se ha transformado en un nido de espía. Y esta es la historia de cómo me convertí en uno de ellos.
Operación Barrio Inglés ho té tot per a triomfar, és a dir, drama d'època barrejat amb espionatge i la Segona Guerra Mundial. Des de demà la teniu a la primera. I a la plataforma per excel·lència, Netflix, aquest dimecres estrenen Entrecita, drama policíac francès que narra el suïcidi en massa d'una secta en un poblet dels Alps que va copsar els titulars de la premsa a mitjans dels 90. 30 anys després, la troballa d'una dona assassinada, segons els rituals d'aquella estranya comunitat, sacseja violentament el delicat equilibri que els habitants havien recuperat. Jaro Gatzi, interpretat pel raper Hatik, un jove delinqüent nouvingut a la muntanya amb la intenció de canalitzar la seva vida, és el boc expiatori perfecte i de seguida és acusat de l'assassinat. Decidit a demostrar la seva innocència, el jove rep l'ajuda d'Ida, a càrrec de Noemi Schmidt, una excèntrica addicta a la tecnologia que busca el seu pare desaparegut. A mesura que aprofundeixen en els foscos secrets del poble, tots dos descobreixen que res no és el que sembla i que cada esdeveniment està interconnectat.
Ça veut dire que quelqu'un perpétue les rituels de la secte des écrans.
C'est pas dingue cet endroit, mec? Il y a 30 ans, il y a une secte qui s'est installée là et on les a tous retrouvés morts à l'intérieur.
Mon père, il a fait une enquête sur cette histoire de secte. Il est revenu ici la semaine dernière, sauf qu'il a été kidnappé.
Attends, attends, il y a un truc chelou. Sous la glace.
C'est l'anthracite sur son visage.
Deux femmes tuées à 30 ans d'intervalle avec la même trace d'anthracite sur le visage.
Ça veut dire que quelqu'un perpétue les rituels de la secte des écrins.
Amène-moi, Jaro.
Pourquoi il voudrait me rencontrer?
Caleb m'a dit que j'étais spéciale.
C'est ma mère?
Le fils de l'aile.
Així sona Entrecita, que Netflix estrena demà dimecres. A Prime Video, aquest dijous s'estrena Fallout, una de les dues grans estrenes de la setmana, en majúscules. Basada en una de les sagues de videojocs més populars de tots els temps, Fallout és la història dels que ho tenen tot, enfrontats als que no tenen res, en un món sense recursos. 200 anys després de l'apocalipsi, els pacífics habitants dels refugis antinuclears luxosos es veuen obligats a tornar a la superfície, a un infern carregat de radiació que els seus avantpassats van deixar enrere i se sorprenen al descobrir un món complex, estrany i molt violent. Jonathan Nolan i Lisa Joy, els creadors de Westworld, dirigeixen els tres primers episodis d'aquesta èpica sèrie. I juntament amb ells, el showrunner Graham Wagner, nominat a 8 Premis Emmy, gràcies a les seves tasques de producció a Portlandia i Silicon Valley. La ficció està protagonitzada per Ella Parnell, que van veure Yellow Jackets, Walton Goggins, de Los Odiosos 8, i Aaron Motten, però també compta amb altres cares conegudes, com la de Kyle MacLachlan, de Twin Peaks, o Michael Emerson, que hem vist a Perdidos, entre d'altres.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Pero la misión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
La Virgen, una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Creía que esos mamones estaban muertos.
Vas a hacer una locura. Aquello no es como el refugio, es enorme.
Llevo una mala semana. Casi todos los que he conocido aquí han intentado matarme.
Hi ha moltes expectatives i, si funciona, podríem estar davant la nova sèrie de ciència-ficció que ho peti. I per seguir amb les comparacions amb Westworld, també té un toc de western. Es diu Fallout i estarà a Prime Video a partir d'aquest dijous. Dijous també, en aquest cas a Netflix, tindrem Noche de San Juan, minissèrie noruega que té lloc durant la tradicional nit de Sant Joan, quan Karina i Johannes, després de 30 anys de matrimoni, reuneixen tota la seva família per a una celebració a l'estil suec tradicional. Però la feliç trobada s'enfosqueix quan surten a la llum alguns secrets que tindran conseqüències imprevistes.
Hva er det du har imot, min bror?
Nei, jeg liker mange ting med Håkon, jeg. Men kanskje ikke at han sjekker opp jenter som kunne gått i barnehagen med datteren vår?
Å, Gud, Johannes. Ja, hun kanskje litt ung, men det er bare en ålder, hva faen. Det er en siffra, sier vi.
Nei, men det er en siffra 30 år mellom dem.
És Noche de San Juan, una minissèrie noruega que Netflix penjarà a partir d'aquest dijous. I també dijous, en aquest cas, a Movistar Plus, s'estrena Belles Artes, ficció de 6 episodis de 30 minuts en què un prestigiós i cínic historiador d'art i gestió cultural és nomenat director d'un important museu d'art contemporani a Madrid. Assumit el nou càrrec, haurà d'afrontar, enmig de la fauna insòlita del món de l'art, tot de conflictes, des de problemes gremials i pressions polítiques fins a situacions absurdes en relació amb les exposicions i els artistes. Creada per Gastón Duprat i Mariano Con, compta amb l'actor argentí Òscar Martínez, que hem vist a Galgos, que lidera un repartiment de luxe, complementat amb Aixa Villagrán, Koldo Olabarri, Fernando Albizu, Ángela Molina, Anna Wagener, Dani Rovira i la participació especial de José Sacristán.
Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual.
¡Deténganse ya mismo! Soy el director del museo.
¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes? Don Julián Martínez Sánchez.
¿Y yo cuántas veces tengo que decirte que no hablo con empleados?
¿Y ahora qué le pasa a ese viejo de mierda ignorante y prepotente?
Qué feo es.
Bueno, pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas, sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar.
Este es un grupo de africanos denominado MB. Es un colectivo de performers que proponen reproducir su modo de vida en una sala del museo.
Van a comer, van a dormir.
¿Y dónde van a cagar?
Muy bien, ahora necesito que os juntéis en parejas. Codo con hombro.
No, no, bueno, ya está, ya está.
Són 6 capítols de 30 minuts protagonitzats per Òscar Martínez, donant vida a aquest gestor del Museu Iberoamericà d'Art Modern, a la sèrie Belles Artes de Movistar Plus. Divendres a Prime Video arriba Ourika, thriller francès de 7 episodis, protagonitzat per Adam Bessa i Salim Keshiouche, La història se situa l'any 2005 en un suburbi de París assetjat pels disturbis. La família Gebli, al capdavant d'una xarxa de trànsit de cànnabis, veu com el seu imperi s'ensorra després d'una operació policial important. Driss, el membre més jove de la família, es veu obligat a agafar les regnes de l'empresa criminal, abandonant les seves ambicions de fer carrera a les finances. El seu adversari, William, un jove i ambiciós policia, està decidit a acabar amb ell. Aquest enfrontament posarà potes en l'aire les seves vides i les dels que els envolten.
Driss, je serai pas la femme de votre fille, quand.
Tu sais très bien que c'est pas la vie que je veux, ça. Moi, j'ai rien à voir avec mon frère. Ça veut dire quoi? Tu pètes la grosse tête du quartier et celui qui fait manger tout le monde?
Tu l'as fait, mon gars!
C'est beau, l'ambition. Ne mélange pas ça avec l'orgueil, d'accord?
Je veux juste faire mon travail, c'est tout.
És Ourika, que arriba divendres a Prime Video. Són 7 episodis. Hi ha pel TV Plus aquest divendres Benjamin Franklin, l'altra gran estrena de la setmana. Minissèrie de 8 capítols, protagonitzada i produïda per Michael Douglas. Basada en el llibre de la guanyadora del Pulitzer, Stacey Schiff, explora l'emocionant història del desafiament més gran de la carrera d'un dels pares fundadors dels Estats Units, Benjamin Franklin. Al desembre del 1776, el polític inventor era mundialment conegut pels seus experiments amb l'electricitat, però la seva passió i poder es van veure posats a prova quan, amb la independència dels Estats Units pendent d'un fil, s'embarca en una missió secreta a França.
You're up to something.
I would not claim otherwise.
You are.
I am.
Benjamin Franklin.
The Congress has sent me here as a representative of the United States to enlist France in our war against England. America requires men, money, and arms. Without your aid, the United States will end.
A banda de l'estranya perruca que llueix Michael Douglas per convertir-se en Franklin, està molt bé ficant-se a la pell d'un dels pares fundadors juntament amb un equip de primer nivell, perquè la sèrie està signada pels creadors de Boardwalk Empire i John Adams. Per cert, els fans de James Bond que estiguin subscrits a Movistar Plus podran veure totes les pel·lícules de l'agent 007 des d'aquest dijous 11 d'abril. Els 25 films arriben a la plataforma Movistar Plus tots alhora aquest dijous. A spider's touch. Such a cold finger. You to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel.
Penedès en xarxa.
I per acabar, és dimarts, un petit capítol de Fake News amb la Lourdes.
Sí, i a veure si us la colo o no us la colo, a veure com ho faig aquesta setmana. Com ja sabeu, sóc molt fan dels jeans que s'inventen pels animals en general, i per això avui us porto una cosa rara que han inventat, i concretament per passejar els vostres peixos. Silenci absolut. Què ha passat? Esteu encara Sí?
Sí, tira, tira, que falten no. menys de 3 minuts.
No, no.
Tira, tira,
us heu quedat tots callats. Vinga, no,
és que estava pensant vale. com passa això a un peix.
Una empresa japonesa està treballant en una peculia bossa contenidora per a peixos vius, adequant tant pels amos de mascotes que vulguin portar a passejar el vostre peix favorit com per als fanàtics del sashimi superfresc. Coneguda com a bossa katsugyu, aquesta peixera portàtil té la forma d'un tub llarg amb una secció central transparent, un ansa i un manòmetre que monitoritza la saturació d'oxigen de l'aigua. Està desenvolupada per DT Corporation i té com a objectiu convertir-se en una alternativa més elegant, eficient i ecològica a la vella bossa de plàstic plena d'aigua. En aquest cas, si s'ha de jutjar pels comentaris publicats en diferents xarxes socials dels seus creadors, aquesta bossa pot resultar un èxit comercial no només al Japó, sinó també a l'estranger. La gent ja s'està preguntant pel cost, com poden comprar una i, en general, expressant el seu suport al projecte. Però encara que la bossa katsugyu pugui usar-se com un tanc portàtil per a peixos mascota, si s'ha de jutjar pel contingut publicat pels seus creadors, doncs definitivament també és dirigida als fanàtics del sashimi que busquen assegurar-se que el seu menjar favorit arribi a casa tan fresc com sigui possible.
Com es deia la bossa?
Que majo eres, eh? Katsugyu. Katsugyu.
Katsugyu. Japonès, home. Cada dia, Fanny i Sílvia, d'un japonès.
Ens ho creiem. Ens ho creiem, completament. I tant.
Val per cocodrils, també, o només són peixos?
De moment són peixos. A veure, la bossa està bé, eh? És una bossa.
Sí, bueno. Sí. Jo m'ho crec. Recordo de fa temps de trobar una notícia de que havien fet un cotxet per peixos. Així que una bossa, me la crec, me la crec completament.
Armand.
Sí. Sí, sí, i tant. També. En japonès, és capaç de tot.
Jo també compro, una bosseta per traslladar els peixos o el sashimi. És fantàstic.
Doncs sí, sí. Està inventada i no queda gaire perquè es pugui comprar. Així que si voleu passejar el vostre peix o fer el sashimi aquest, doncs ja sabeu.
Té la marinera. Japó. Així acabem. Gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.